Bon dimecres, són les 8. Comença el supermatí. Bon dia, és dimecres 17 de juny del 2026. A Serra de Daró ha sortit el sol quan hi faltaven 4 minuts per un quart de 7 i estan ara una temperatura de 19 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes d'entre 20 i 30 anys acusats de cometre 6 robatoris a l'interior de vehicles en diferents municipis de l'Empordà. I també que els treballs de control arqueològic efectuats en el marc del projecte de reurbanització del nucli històric de Bopallac han permès documentar un tram de la muralla medieval i diversos sitges dels segles XII i XIII. I que la Diputació de Girona aprova una moció per impulsar una transició energètica més participada i amb més lideratge públic. I a l'entrevista d'avui parlarem amb Andreu Peñalver, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palamós, sobre com afronta el municipi aquest inici de temporada d'estiu i com va anar també la Fira de la Gamba d'aquest passat cap de setmana. I com cada dimecres, acabarem el supermatí mirant cap al cel i parlant d'astronomia amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Això serà d'aquí una estoneta. Abans fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dimecres 17 de juny del 2026, aquí al Baix Empordà. I per començar saludem a la Carla. Hola, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes d'entre 20 i 30 anys acusats de cometre 6 robatoris a l'interior de vehicles en diferents municipis de l'Empordà.
La investigació es va iniciar després que els agents tinguessin coneixement de 4 robatoris registrats el dia 12 de juny en un aparcament d'un establiment de restauració de Fontanilles.
Yolanda Aguilar ha estat ratificada oficialment com a candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'alcaldia de Palamós i Sant Joan per a les pròximes eleccions municipals del 2027.
La designació es va formalitzar durant la reunió del Consell Nacional de la Formació on la candidata va presentar les principals línies del projecte polític que vol impulsar el municipi. Durant la seva intervenció, Aguilar va reivindicar una manera d'entendre la política basada en la proximitat, l'escolta i el compromís amb la ciutadania.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
I és que, Maria, ens has d'explicar que els treballs de control arqueològic efectuats en el marc del projecte de reurbanització del nucli històric de Bopallac han permès documentar un tram de la muralla medieval i diverses sitges dels segles XII i XIII.
L'actuació ha aportat noves dades sobre l'evolució urbanística i les activitats d'emmagatzematge vinculades al recinte medieval. La Generalitat va formalitzar a finals del 2009 la declaració del nucli antic com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de conjunt històric. Tenint en compte els antecedents arqueològics de la zona, el Departament de Cultura va condicionar el projecte de reurbanització a la realització de la intervenció arqueològica i n'ha fet el seguiment.
I la platja Gran de Palamós torna a disposar aquest estiu del sistema que facilita l'accés autònom a l'aigua a les persones amb mobilitat reduïda, Carla.
El servei, que funciona per tercer any consecutiu, es va activar el cap de setmana passat coincidint amb l'inici de la temporada de vigilància i socorrisme a les platges del municipi. La instal·lació consisteix en una plataforma situada dins l'aigua i connectada amb la sorra mitjançant una passera adaptada.
I saludem ara a la Berta Roura. Bon dia.
Bon dia, Joan.
La Diputació de Girona aprova una moció per impulsar una transició energètica més participada i amb lideratge públic.
La Diputació de Girona ha aprovat una moció que reclama més participació pública i municipal en el desplegament de les energies renovables. El text aposta per prioritzar instal·lacions en espais ja transformats i reforçar el paper de les administracions.
I l'Ajuntament de Begú ha fet públic el balanç actualitzat del Pla d'Actuació Municipal 2023-2027, Maria.
Segons les dades facilitades pel consistori, el grau de compliment del document se situa al voltant del 80%, quan encara queda més d'un any de mandat. El govern municipal considera que aquestes xifres evidencien el desenvolupament dels compromisos adquirits amb la ciutadania i l'avanç dels principals projectes previstos per aquest període.
Un total de 86 empreses i entitats de les comarques gironines han rebut aquest any la certificació Biosphere, un distintiu que reconeix el compromís amb la sostenibilitat i la gestió responsable, Maria.
L'acte de lliurament s'ha celebrat al Castell de Calonge i ha estat organitzat per les cambres de comerç de Palamós i Girona. En aquesta tercera edició del programa, la participació ha crescut un 18% respecte a l'any anterior.
El CIBE incorpora 14 nous residents i acomiada 15 professionals que han completat la seva formació oberta.
Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà ha donat la benvinguda a 14 nous residents i ha acomiadat 15 professionals que han finalitzat la seva formació sanitària especialitzada. L'acte també ha servit per reivindicar els 19 anys de trajectòria docent de la institució.
I el Festival Ítaca afronta aquests dies el moment més intens de la seva 14a edició amb l'arribada de l'Ítaca Sant Joan a l'Estartit. Maria.
El certamen oferirà concerts els dies 19, 20 i 23 de juny amb una programació que combina indie, rock i música urbana, a més de diverses propostes complementàries. En una entrevista al programa del Supermatí, el director del festival, Fran Arnau, ha assegurat que l'organització arriba a la cita immersa en els preparatius finals i amb bones perspectives de públic.
Aquestes són les notícies més destacades d'avui aquí al Baix Empordà, que us ampliarem d'aquí una estoneta al bloc informatiu del Supermatí abans, però ampliem la mirada i fem un cop d'ull al que passa més enllà de casa nostra quan són les 8 i 6 minuts. I comencem explicant-vos que Zapatero declara avui com investigat pel cas Plus Ultra i les joies de la seva caixa forta. Compareixerà a l'Audiència Nacional, que acusa d'organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental, frau fiscal i contraban. Els metges fan l'últim dia de vaga abans de l'estiu i mantenen la crida a no fer hores extres. El sindicat majoritari insta a no fer hores extres mentre continuen sobre la taula les reivindicacions per tenir un conveni propi i acabar amb la sobrecàrrega laboral. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ordena que la bandera espanyola onegi sempre a la façana del Parlament. A partir d'aquest dimecres, tant la bandera espanyola com la catalana s'hi seran de forma permanent i no només els dies de ple, com s'havia fet des del 1981. I la mesa del Congrés impedeix que es votin les esmenes de Junts i PP per demanar eleccions. Els juntaires han presentat una esmena a una moció del PP i aquest partit ho ha qualificat d'important, tot i que no ha aclarit si s'hi votarà a favor. I el govern català esmena Parlon i assegura que el projecte de Mossos a les escoles continua com estava previst. Hores abans, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior havia dit que el pla estava aturat, que havia nascut en un moment inoportú i que no tenia clar que es pogués reprendre. I en esports, Lionel Messi continua batent rècords als seus gairebé 39 anys i iguala Miroslav Klose com a futbolista de la història amb més gols en els Mundials. L'argentí va debutar ahir en la seva sisena Copa del Món i ho va fer amb un hat-trick estel·lar contra Algèria en la victòria del seu combinat, el combinat albiceleste, per 3-0. Són gairebé les 8 i 9 minuts d'aquest matí de dimecres 17 de juny del 2026. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. I és que avui han deixat enrere una nit on les mínimes han costat de baixar quedant-se clavades als 19 o 20 graus a tota la línia de la costa, com Palamós o Sant Feliu de Guíxols, de manera que l'ambient ja és molt suau des de primera hora del matí. Avui al matí hi haurà domini absolut del sol. El cel estarà completament serè de punta a punta de la comarca, garantint un matí ideal per qualsevol activitat a l'aire lliure, això sí, amb la calor que suposa. A la tarda el sol continuarà sent el gran dominador. Només veuran créixer algunes nuvolades purament decoratives i molt tímides sobre el massís de les Gavarres. El termòmetre pujarà. Amb ganes, les màximes es veuran entre els 26 i els 30 graus a la costa gràcies a la brisa per l'interior, com la Bisbal d'Empordà o Torroella de Montgrí, s'enfilaran fàcilment fins als 31, 32 o 33 graus. La calor es farà notar de veritat a les hores centrals del dia. Al vent, al matí tindrem una calma gairebé total, però a partir del migdia s'activarà la benvinguda marinada de component sud-est, que bufarà amb cops moderats d'uns 15 a 20 km per hora. La mar hi haurà condicions excel·lents per la navegació, amb marejola a prop de la costa. L'aigua del mar ja volta uns deliciosos 20 graus, una temperatura que ja convida clarament a fer la primera capbussada llarga de la temporada després de sortir de la feina. I nosaltres, quan són les 8 i 10 minuts, farem una petita pausa per a la publicitat aquí al Supermatí, en directe des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i també a les zones de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. De seguida hi tornem, farem 3 minuts de pausa. Després hi tornarem amb el comentari d'opinió que avui ens porta Sabel Gàmez i també amb l'entrevista a Andreu Peñalver, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, perquè amb ell volem parlar sobre com afronta el municipi aquest inici de la temporada estival, tant també de turisme com també de creuers, i també sobre com va anar la Fira de la Gamba d'aquest passat cap de setmana amb rècord de participació. I també ho acabarem al Supermatí amb el bloc informatiu i amb la secció dels dimecres, que és en Francesc Pruneda d'Astro Empordà, que es porta sempre els fets més curiosos de l'astronomia. Serà d'aquí a una estoneta. Abans fem una pausa, de seguida hi tornem.
Supermatí. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com. Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
Aquest 20 de juny, vine a la quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. Al pati de Calaprona hi trobaràs fins a 15 cerveses diferents, food trucks i música en directe, amb The Beatphones, Filibusters i Little Rufus i The Chickens. Aquest dissabte, quarta mostra de cervesa artesanal de Pals. De 4:45 de la tarda fins la mitjanit, accés lliure i gratuït.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 17 de juny tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat, categoria 1, a un preu imbatible d'un euro amb 49 al quilo. Estalvies un 28%. Sempre les millors promos. Carrefour.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram @clinica_milena. Clínica Milena, la teva millor versió comença avui.
Falta un minut i serà un quart de nou. Escoltarem ara el comentari d'opinió que avui ens porta Sabel Gàmez.
Explica'm i t'explicaré. Aquest passat cap de setmana, Sant Feliu de Guíxols va tornar a convertir-se en un gran llibre obert. La ciutat va omplir-se de nou de contes, rialles i imaginació amb l'onzena edició de la Fira del Conte Explica'm, que va compartir cels i estrelles, colors i històries amb tothom. Més de 25 activitats van emplenar la Rambla, el Passeig del Mar i el Parc Central de Màgia. Divendres a la tarda, la companyia Teatre Nu va donar el tret de sortida amb La Llebre i la Tortuga, un espectacle itinerant que va fer caminar i participar a grans i petits rere el fil d'un conte que semblava no acabar mai. Dissabte, la ciutat va aixecar-se amb ganes d'explicar-se i que s'expliqués. Tallers, contacontes, jocs de taula, pintacares, espectacles com la tempesta de l'oceà o granotes al cel, aigua a la terra i la tradicional trobada gegantera ganxona van fer que cada racó tingués una història per explicar. I com va arribar la tarda, al teatre, el clown i els contes per adults van demostrar que la fantasia no té edat. Diumenge, el Parc Central va posar el punt final amb tallers, jocs i contes que van mantenir viu l'esperit familiar inclusiu de la fira fins a últim moment. I ara, que tot això ja ha passat, queda aquella sensació dolça, aquella llumeta que ens diu que ho hem viscut plegats i que ho volem tornar a viure. Perquè si alguna cosa ens va ensenyar aquesta fira del conte és que quan expliquem, ens expliquem. Que cada història compartida ens acosta una mica més a aquell infant que tenim donant saltets d'un costat a l'altre i que ens fa viure la vida amb il·lusió. I sí, ja tenim ganes que arribi l'any vinent, perquè a Sant Feliu de Guíxols les històries no s'acaben mai. Les històries s'expliquen i les expliquem.
Són les 8:20. Seguim en directe aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us hem de fer una doble disculpa, en primer lloc, perquè en aquesta hora l'entrevista hauria de ser amb Antoni Batxiller, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palamós, amb qui tenim alguns problemes per poder contactar, i també una segona disculpa, i és que fins ara havia dit que era amb l'Andreu Penyalver. No és l'Andreu Penyalver, és l'Antoni Batxiller. L'Andreu Penyalver és regidor de promoció econòmica, però de l'Ajuntament de Begú. Així que, doble disculpa, ara sí, entrem en el bloc informatiu mentre esperem contactar amb l'Antoni Batxiller. I comencem aquest bloc informatiu amb la Carla Saló, que ens ha d'explicar que els Mossos d'Esquadra van detenir aquesta mateixa setmana quatre homes d'entre 20 i 30 anys acusats de cometre 6 robatoris a l'interior de vehicles en diferents municipis de l'Empordà.
La investigació es va iniciar després que els agents tinguessin coneixement de 4 robatoris registrats el dia 12 de juny en un aparcament d'un establiment de restauració de Fontanilles. Després d'analitzar diversos indicis, els investigadors van identificar el vehicle que es desplaçarien amb els presumptes autors. L'endemà, una patrulla va localitzar el turisme Serra de Daró amb 4 ocupants a l'interior. Durant l'escorcoll del vehicle, els agents hi van trobar diverses eines presumptament utilitzades per forçar els cotxes, entre les quals una gúbia i una barra metàl·lica. També van recuperar material que havia estat denunciat com a sostret. Els Mossos van detenir els 4 sospitosos i posteriorment els van relacionar amb 2 robatoris més, un que s'havia produït en un càmping de Sant Pere Pescador i l'altre en un restaurant de Santa Cristina d'Aro. Segons la investigació, els arrestats utilitzaven sempre el mateix sistema. Forçaven la porta del vehicle amb eines metàl·liques i després accionaven el mecanisme interior per obrir-los. 2 dels detinguts tenien antecedents per fets similars i tots 4 van passar a disposició judicial al jutjat de Guàrdia de la Bisbal d'Empordà. En una altra investigació, els Mossos també han detingut un home de 28 anys acusat d'un robatori violent comès a la Bisbal. Els fets van tenir lloc a principis de juny, quan una dona de més de 80 anys caminava pel carrer del Raig. Segons la policia, l'home li va estirar amb força la cadena i la creu que portava al coll i va fugir. La col·laboració ciutadana i les gestions policials van permetre identificar el sospitós, que també ha passat a disposició judicial.
I seguim amb tu, Carla, perquè ens has d'explicar que la Yolanda Aguilar està ratificada oficialment com a candidata del PSC de Catalunya a l'alcaldia de Palamós i Sant Joan per les eleccions municipals de 2027. La designació s'ha formalitzat durant la reunió del Consell Nacional de la Formació, on la candidata ha presentat les línies principals del projecte polític que vol impulsar al municipi.
Durant la seva intervenció, Aguilar va reivindicar una manera d'entendre la política basada en la proximitat, l'escolta i el compromís amb la ciutadania. També va remarcar la seva vinculació amb Palamós i va definir el municipi com un espai construït per les persones que viuen i treballen i el visiten. L'habitatge va ser un dels principals eixos del seu discurs. La candidata va destacar la necessitat de facilitar que els joves i les famílies puguin continuar desenvolupant el seu projecte de vida a Palamós i Sant Joan. En aquest sentit, va assegurar que aquest és un dels grans reptes que afronta al municipi. Un altre dels àmbits prioritaris serà el desenvolupament del pla director del port de Palamós. Aguilar considera que aquesta infraestructura pot generar activitat econòmica, ocupació i noves oportunitats per al municipi alhora que contribueixi a reforçar-ne la projecció exterior. La candidata també va defensar la continuïtat de les actuacions de millora dels espais públics, els equipaments municipals i la mobilitat, l'accessibilitat i les polítiques de sostenibilitat. Pel que fa a l'esforç, va reivindicar el seu paper com a eina de salut, educació i cohesió social. Segons va explicar, les polítiques esportives han de contribuir a reforçar la vida comunitària i la integració. Aguilar va afirmar que la seva experiència política s'ha construït des del municipalisme i el contacte directe amb els veïns i veïnes, les entitats i la realitat quotidiana de la població. Per aquest motiu va defensar una política centrada en resoldre problemes concrets i mantenir la confiança de la ciutadania.
I ara sí, després de resoldre alguns problemes tècnics, que se'n diu sempre aquí a la ràdio, coses del directe, podem saludar ara Antoni Batxiller, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palamós. Regidor, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abans de res, disculpes, perquè havíem quedat abans, he tingut alguns problemes per contactar amb vostè. Abans de res, però, m'agradaria parlar amb vostè sobre el que ha passat més recent aquest cap de setmana, que va ser la Fira de la Gamba de Palamós. No sé com va anar.
Bueno, pues... va ser un èxit de públic absolutament i que ens obliga a fer un replantejament per tal de poder absorbir realment tota la afluència de públic que veu en aquesta trobada diverses fets que fa, la fan singular, no? Per un costat, el fet de que és una festa que determina d'alguna manera l'inici de l'estiu, i això fa que la gent s'animi moltíssim, i que pues, gira al voltant d'un producte d'una qualitat excepcional i que la gent aprecia moltíssim, i que té l'oportunitat de gaudir-lo aquest dia d'una manera extraordinària.
S'ha de replantejar, ha comentat la fira, cap a quin sentit?
Bueno, hem de millorar l'espai, té que ser més ampli, perquè realment es generen unes aglomeracions importants, i un tema organitzatiu que afavori que les cues no siguin tan llargues i tan lentes, vull dir, afavorir tot un seguit, la logística la tenim que millorar, perquè, com dic, això ha anat creixent dia a dia, any a any, millor dit, i ens obliga a fer aquest replantejament. Sempre, cada any fem alguna millora, i aquest any realment ha sigut un crit d'atenció de dir, oh, que això està creixent i té una importància que cal saber respondre a ella, I en això estem. Avui concretament tenim a més una reunió per fer una valoració de la Fira de la Gamba amb tots els participants i tots els actors de la fira.
Abans d'aquesta reunió, però, entenc que ja hi ha hagut contactes amb diferents entitats o comerços, establiments que participen en aquesta fira, també des de l'Ajuntament. La valoració de tots és positiva?
Bueno, avui queda la reunió amb ells, evidentment, però jo, sens dubte, que van acabar productes els que tots els establiments que oferien una varietat algun plat vinculat a la gamba, doncs van acabar tots van acabar el producte. La gamba no es va exaurir, però vam estar al límit, és a dir, que si la pretensió era donar a conèixer i fer que la gent en gaudís, doncs realment això es va complir, i no, ja dic, més enllà d'aquests problemes que tenim que anar millorant i anar resolvent.
Ha comentat abans que aquesta fira és com el tret de sortida a la temporada estival aquí a Palamós. No sé com es presenta aquesta temporada, com ha començat, ja fa algunes setmanes que hi ha calor, que fa temps de juliol pràcticament. No sé com està en aquest inici de temporada a Palamós.
Sí, bueno, deia això de l'inici de temporada a través de la Fira de Gamba, però avui vull fer un reconeixement també a allò que oferim a finals de maig, que és el Terra de Mar, que també tenim diversos trets de sortida, no?, a Palamós. El Terra de Mar, la Fira de la Gamba, alguna botiga al carrer que s'escau pel mig. Vull dir que Palamós té una activitat fora de temporada o d'inici de temporada, en aquest cas, important, i en aquest sentit la Fira de la Gamba n'és un. Em comentava que com es presentava la temporada. Bueno, Palamós, com dic, és una destinació que ha treballat al llarg del temps per tindre ja no només unes temporades, sinó una afluència turística important al llarg de l'any, alguns per un costat a través dels creuers, que a l'estiu també es reforça i ens dona aquesta activitat, el fet de tindre una segona agència important, que és una fidelització, és un client absolutament fidel, que està arrelat a més a nivell ja no tan sols perquè tingui una vivenda aquí, sinó emocionalment està vinculat a Palamós, el que fa que es comporti i participi de tot com un ciutadà més. Això li dona una vitalitat enorme al municipi. I per altra banda, el turista, doncs el turista que ens visita cada any, i que ja, bueno, estem millorant moltíssim en aquest sentit. Seguim una mica la política o la filosofia, millor dit, que a la Costa Brava en aquests moments tenim, que és amb una filosofia clara, que és que menys pot ser més, i que el que hem de fer és millorar la qualitat de l'oferta, millorar els serveis i d'alguna forma doncs fer que la gent tinguem cada vegada més turisme. En aquest sentit estem, i això fa que aquesta temporada sigui una temporada pues, interessant, amb aquesta línia precisament que li estic comentant.
Clar, entenc que aquest procés no és cosa d'avui per demà, sinó que són anys de feina per poder, el que comentava ara, millorar serveis, oferir un turisme de major qualitat. En quin estat està Palamós entre aquest procés?
Bueno, ja dic, és un tema més col·lectiu, eh? Palamós és un dels municipis que lidera conjuntament amb altres aquesta idea, ho estem treballant tots plegats. El que es tracta, definitiva, és quan arriba el mes de juliol i agost, sobretot agost, es tensionen enormement els serveis. Això fa que no puguem oferir uns serveis de qualitat, amb el qual el públic que busca aquesta qualitat defuig o pot defugir del nostre mercat, i en canvi això no és el que ens interessa. Ens interessa donar uns serveis de qualitat, vol dir que no podem pressionar tant els serveis que impedeixi això, i fer un reclam precisament a gent que valori aquest fet, no? Aquesta qualitat la valori. I amb això estem. Evidentment és un tema de temps, però l'important ja no és el temps, que també ho és, sinó el fet d'entendre-ho, d'entendre que el tema ja no és més, sinó és menys, però millor.
Ha comentat també que aquesta temporada estival, a banda del turisme tradicional de sol i platja, Palamós també té molts creuers, té una gran afluència de creueristes al municipi. No sé si feu una previsió del número de creuers que poden arribar a Palamós, del número de creueristes també, i de l'impacte econòmic que pot suposar pel municipi.
Bueno, però de creuers en aquests moments, aquest any, ja, a veure, els creuers, penso que aquest any estem treballant ja els creuers del 2028, vull dir que els creuers treballen amb molt de temps per programar-ho, no? Per programar les seves visites i el seu treball. Aquest any en tenim previstos 65 creuers. En aquests moments, ja amb aquesta alçada de la temporada, ja n'hem fet, han arribat aquí uns 22 creuers, vol dir que ens queden 43 creuers al llarg de l'estiu, i no de l'estiu, sinó estem parlant que l'octubre, el novembre i desembre també hi haurà creuers que vindran a Palamós, amb la qual genera una afluència de passatgers important, que genera una activitat econòmica interessant en aquests moments en plena temporada, però sobretot molt interessant en fora temporada, ajudant aquesta desestacionalització que comentava, que Palamós ha sigut molt sensible amb ella, no? I la previsió, bueno, la influència econòmica, hi ha un estudi fet en el seu moment, ara no sé si està actualitzat, em sembla que no, però es parlava de que els creueristes estan a Palamós, els creueristes que es queden a Palamós, que és un percentatge, no és la totalitat, perquè hi ha excursions que es fan a Girona, amb el call de Girona, els pobles de l'Empordà, els pobles de l'Empordà, sí, com Pals i Peratallada, i a més a Figueres, al Museu del Guinó. A part d'això, doncs, aquests que es queden aquí, hi ha una mitja feta de que deixen sobre 50-60 euros per persona, que és important. Al llarg d'aquests anys hem tingut un treball de fer que la pròpia oferta nostra s'adaptés a les necessitats o a les preferències que pogués tenir els creueristes, no? Cada vegada, en aquests anys, doncs, cada vegada hem anat ajustant més, i el mercat ha anat ajustant la seva oferta, de forma que el creuerista veu a Palamós, troba a Palamós, doncs, una oferta que li atrau i que en gaudeix, i això suposa una millora de despesa.
Deixem de banda ara una mica el tema del turisme, centrem-nos en el tema més comercial de Palamós, i és que diversos municipis d'aquí del Baix Empordà, però també d'arreu de la demarcació, de les comarques gironines, coincideixen en declarar que un dels principals problemes del comerç local actual és l'entrada de molts negocis similars entre ells, el que fa que s'acabi perdent la pluralitat de negocis o empresarial o comercial dels seus municipis. No sé si a Palamós hi ha aquesta problemàtica.
Bueno, Palamós està dintre de la dinàmica normal del conjunt dels municipis, no? Sense ser una cosa super, super greu, doncs és una cosa evident, però després el mercat regula per ell mateix. Vull dir que al final, si hi ha molts negocis del mateix tipus, doncs acaba que ells mateixos s'ofeguen a si mateixos i tenen que modificar-ho. Vull dir, això no és un problema. El problema del comerç és molt més complex, n'hi ha molta més de problemes, El problema del comerç és que té que ser capaç de respondre a aquesta allau, el que és l'online, low-cost, els centres comercials, i amb això també Palamós ho està treballant. Fegutura està fent un plantejament d'una APEU, que una APEU és un sistema de dinamització comercial amb uns espais concrets, i això esperem que es pugui portar a terme per tal de poder oferir una oferta interessant comercial, en la que els comerços de Palamós tinguin la seva sortida i la seva evolució, no?
Així tot, els preocupa la falta de relleu generacional en molts comerços, diguem-ne, de tota la vida?
Bueno, és que el comerç, com tot, va canviant, no? Jo, aquest, el relleu generacional en si mateix no existeix. La gent té moltes possibilitats, moltes vegades els fills no volen seguir el que fan els pares, a diferència del que es feia abans. Tenen les seves pròpies possibilitats en virtut de la formació que tenen, en virtut de les aspiracions que tenen, i això cada cop és més difícil. Què vol dir això? Pues que cada vegada més el comerç es té que professionalitzar, i així s'està fent, i és la sortida del comerç és a través de la professionalització. Més enllà de que el relleu generacional doncs és quelcom desitjable, però que, ja dic, les circumstàncies de la vida fa que tot això canvi en aquests moments.
Ja per anar acabant, regidor, el mes de juny hi ha Sant Joan i, evidentment, és la festa major de Palamós i Sant Joan. No sé com es presenta aquesta festa major.
Doncs pues de moment, segons ens diuen, amb molta calor.
Cert.
Amb molta calor. Com a novetat, doncs, que, bueno, novetat, que no és novetat. L'any passat no vam tindre fira, aquest any tindrem fira, al costat de l'estació d'autobusos, amb un espai molt maco, molt, molt interessant, que serà, crec que serà... que pot ser una bona solució alternativa al que teníem fins ara, que era el passeig, i que ara en aquests moments, amb la remodelació del passeig i la recuperació de la part de la platja, doncs no ha sigut possible, i esperem, doncs, sumat això a totes les atraccions, no atraccions, activitats que tenim previstes al llarg del municipi, doncs esperem que això faci que sigui una festa major lluïda, com quasi sempre ho ha sigut, perquè sempre hem tingut el temps, sempre en general, hi ha hagut excepcions, però en general sempre ens ha acompanyat, que és un factor importantíssim.
Doncs Antoni Batxiller, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palamós, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Supermatí de Ràdio Capital i a Ràdio Palafrugell, i també en emissió per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Que vagi molt bé aquesta festa major, que pugueu passar bé la calor, com comentaves, i també que vagi molt bé la temporada estival al municipi. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I nosaltres, quan passen 7 minuts de 8:45 del matí, seguim amb l'apartat informatiu del Supermatí. I seguim explicant-vos les notícies més importants d'aquí del Baix Empordà. Us expliquem ara que els treballs de control arqueològic efectuats en el marc del projecte de reurbanització del nucli històric de Vulpellac han permès documentar un tram de la muralla medieval i diverses sitges dels segles XII i XIII. L'actuació ha aportat noves dades sobre l'evolució urbanística i les activitats d'emmagatzematge vinculades al recinte medieval. La Generalitat va formalitzar a finals del 2009 la declaració del nucli antic com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de conjunt històric, tenint en compte els antecedents arqueològics de la zona. El Departament de Cultura va condicionar el projecte de reurbanització a la realització de la intervenció arqueològica i n'ha fet el seguiment. Maria Alzina.
La troballa més destacada és un tram de la muralla medieval localitzada a l'encreuament del carrer Sant Joan amb la plaça del Forn. Aquesta estructura contribueix a ampliar el coneixement sobre el recinte fortificat que protegia el nucli urbà medieval. La intervenció també ha permès identificar diverses sitges situades a l'interior del recinte murat amb una cronologia compresa entre els segles XII i XIII. Aquestes estructures d'emmagatzematge estarien relacionades amb les activitats econòmiques vinculades al castell de Vulpellac i al seu celler, posant de manifest la importància d'aquest espai en l'organització de la vila medieval. D'altra banda, els carrers de Sant Antoni de la Torre no s'hi han localitzat restes arqueològiques. Aquest fet, juntament amb la configuració estreta d'aquests vials, reforça la hipòtesi que el seu traçat ja es trobava consolidat en l'època medieval i que s'ha mantingut pràcticament inalterat fins avui. La intervenció arqueològica l'ha dirigit l'arqueòleg José Antonio Trujillo Ligero i executada per l'empresa In Situ Arqueologia i Antropologia SL.
I la platja gran de Palamós torna a disposar aquest estiu del sistema que facilita l'accés autònom a l'aigua a les persones amb mobilitat reduïda. El servei, que funciona per tercer any consecutiu, es va activar el cap de setmana passat, coincidint amb l'inici de la temporada de vigilància i socorrisme a les platges del municipi. Carles Saló.
La instal·lació consisteix en una plataforma situada dins l'aigua i connectada amb la sorra mitjançant una passera adaptada. L'objectiu és permetre que les persones amb dificultats de mobilitat puguin entrar i sortir del mar amb la màxima autonomia possible. L'equipament disposa d'una cadira lavadora hidràulica amb capacitat per a persones fins a 120 quilos. El sistema funciona amb bateries alimentades per energia solar i també incorpora una escala ergonòmica amb baranes perquè cada usuari pugui escollir el sistema més adequat segons les seves necessitats. Aquest sistema està destinat a persones amb mobilitat reduïda o alguna altra diversitat funcional que poden gaudir del bany sense necessitat d'assistència directa. La instal·lació forma part de l'aposta de Palamós per millorar l'accessibilitat de les seves platges. A la Platja Gran també s'ofereix un servei de bany assistit amb personal especialitzat, així com cadires amfíbies, crosses aquàtiques, armilles salvavides i sistemes de suport per als trasllats. El sistema de bany assistit funciona diàriament entre les 11 del matí i les 6 de la tarda. A la Platja de la Fosca es presta serveis segons la disponibilitat.
La Diputació de Girona defensa una transició energètica més consensuada amb més lideratge públic i participació dels municipis, Berta.
La Diputació de Girona ha aprovat una moció per promoure una transició energètica més justa, participada i amb un major lideratge públic. La proposta presentada per la CUP Som Poble ha rebut 22 vots favorables i 5 en contra durant el darrer ple de la corporació. El text defensa la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però reclama que aquest procés es faci de manera consensuada amb els ajuntaments, la ciutadania, el sector agrari i el teixit econòmic dels territoris afectats. Entre les mesures aprovades, destaca la petició a la Generalitat per reforçar el paper de l'energètica, ampliar la participació pública en projectes energètics i revisar la planificació territorial actual mitjançant nous processos participatius. La moció també aposta per prioritzar la instal·lació de plaques solars en espais ja transformats, com ara polígons industrials, cobertes d'edificis, infraestructures existents o zones degradades, evitant l'impacte sobre els sòls agrícoles o espais naturals. Durant el mateix ple, la Diputació també ha aprovat el nou reglament del Servei d'Arxius i Gestió de Documents i ha homenatjat Jordi Batllorí, que deixa el càrrec de secretari general després de 15 anys de servei a la institució.
I l'Ajuntament de Begur ha fet públic el balanç actualitzat del Pla d'Actuació Municipal 2023-2027. Segons les dades facilitades pel consistori, el grau de compliment dels documents se situa al voltant del 80%, quan encara queda més d'un any de mandat. El govern municipal considera que aquestes xifres evidencien el desenvolupament dels compromisos adquirits amb la ciutadania i l'avanç dels principals projectes previstos per a aquest període. Maria Alzina.
Entre les actuacions més destacades hi ha les vinculades a l'habitatge protegit. El consistori assenyala que el projecte previst del sector oest de Begur es troba actualment en fase de concurs abans de l'inici de les obres. També es treballa en la urbanització dels espais on s'ubicaran aquests habitatges. L'Ajuntament també destaca iniciatives relacionades amb l'ordenació urbanística, com el desenvolupament del nou planejament urbanístic municipal i el projecte de la Font de Baix. En l'àmbit de la sostenibilitat, el balanç recull la instal·lació de sistemes d'energia solar en equipaments municipals, actuacions de millora de la xarxa d'aigua i diverses mesures de prevenció d'incendis. El document també posa en valor accions destinades a fomentar un model turístic més sostenible i reforçar l'activitat econòmica local. Pel que fa als serveis a la ciutadania, el consistori destaca millores en equipaments culturals i esportius, l'ampliació de serveis socials i noves mesures d'accessibilitat i igualtat. Entre les actuacions executades hi figuren també la construcció de nous vestidors al camp de futbol i la creació de vials de seguretat per facilitar l'accés al transport escolar i a les instal·lacions esportives. El govern municipal assenyala igualment els avenços en participació ciutadana amb iniciatives com els pressupostos participatius i la millora dels canals de comunicació dels veïns. L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, considera que el nivell d'execució assolit demostra que el pla és una eina útil per transformar els compromisos de govern en actuacions concretes i defensar un model de desenvolupament sostenible per al municipi.
I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dimecres 17 de juny del 2026 aquí al Baix Empordà, al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ara són 9:15. I un dimecres més aquí al Supermatí acabem el programa mirant cap al cel amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà. Què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Com anem?
Doncs bé, comentava la secció, és que sempre ho he de dir, la secció de què passa per allà dalt amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà, que sí que li agrada aquest títol. Aquesta setmana no sé què passa per allà dalt.
Bé, passen, sempre passen coses.
Home, sí.
Sempre
passen coses per allà dalt, sí,
però bàsicament...
Sí.
El que sí que aquesta setmana m'agradaria continuar el tema que vam comentar la setmana passada, que vam començar la setmana passada, que és un tema molt interessant i que crec que ara és un bon moment per parlar-ne, com es diu en castellà, largo y tendido, que és bàsicament parlar de la Via Làctea.
Doncs em sembla molt bé perquè clar, és un tema... Diguéssim, la Via Làctea és gran, no sé si seria la paraula exacta en termes científics, i clar, té tants detalls, tantes concrecions, que amb una secció de 15 minuts, evidentment, no es poden tractar totes. Doncs segona part de la Via Làctea avui.
Exacte, doncs per recuperar una miqueta, per si algú no va sentir la secció de la setmana passada i per ubicar-nos, bàsicament la Via Làctea, o sigui, com anem a parlar de què és la Via Làctea, hem de parlar de dues coses. Què és el que veiem i què és el que realment... què és el realment. Uh-huh. La Via Làctea per nosaltres és una franja blanquinosa que creua el cel de punta a punta, es veu tot l'any, però sobretot es veu molt més bé a l'estiu, com una franja d'això blanquinosa que surt del mar i puja gairebé vertical cap al cel. Realment, en llocs foscos, llocs on no hi ha gaire contaminació lumínica, es veu, doncs, realment així, com una franja blanquinosa. Però què és realment la Via Làctea? Doncs la Via Làctea és la nostra pròpia galàxia. És a dir, nosaltres estem en un planeta que orbita al voltant d'una estrella i aquesta estrella es troba en l'interior d'una galàxia. Doncs la nostra galàxia és la Via Làctea i la veiem justament com una franja perquè justament hi estem a dins. És a dir, una galàxia, de seguida ens ve al cap la imatge d'uns braços espirals que giren. Per què no veiem això? Doncs justament perquè estem dins d'un dels braços espirals i per això des de la nostra perspectiva ho veiem com una franja que travessa el cel. I també és important tenir en compte que justament en parlem ara, a l'estiu, perquè justament els mesos de juny, juliol i agost són els millors moments per veure-la. Per què? Doncs perquè des de la nostra perspectiva estem mirant cap al centre de la Via Làctea. Mm-hmm. Clar, si mirem cap al centre, veurem una molt més gran quantitat d'estrelles i justament veurem el que seria el nucli de la nostra pròpia galàxia, que és on hi ha una màxima concentració tant d'estrelles com de núvols, com de nebuloses, i per això justament es veu més brillant aquesta franja. Repeteixo, no vol dir que no es vegi durant l'hivern, sinó que l'hivern és més feble, aquesta banda, perquè estem mirant cap a l'exterior de la nostra galàxia. Perquè ens en fem una idea, i vaig fer servir aquesta mateixa metàfora. Si estiguéssim en una pizza i nosaltres fóssim un xampinyó, estaríem cap a les afores de la pizza, cap a la vora. I clar, si mirem cap a l'interior de la pizza, doncs en veuríem molts xampinyons. Si mirem cap a l'exterior, en veuríem pocs. I és justament el que passa ara, que estem mirant cap a l'interior d'aquesta enorme pizza, i perdoneu per la metàfora, però crec que és una manera fàcil d'entendre-ho.
En definitiva, si és la Via Làctea, entenc que hi ha molta mozzarella en aquesta pizza. Deixant davant de l'acudit, no vull ni que facis cap comentari, Francesc. Entrem en matèria, parlem de la Via Làctea.
Per coses que ens van quedar una miqueta la setmana passada per poder explicar. Realment, nosaltres com mirem el cel i veiem doncs, que hi ha estrelles repartides de forma aparentment aleatòria, i hauríem de considerar-ho així, per poder dividir el cel, nosaltres, des de fa ja centenars i milers d'anys, ens inventem figures al cel justament per poder parlar de zones concretes. Mm. Bàsicament estic parlant de les constel·lacions. N'hi ha 12 de molt famoses, que són les del Zodíac, però justament la Via Làctea ens va bé també per poder identificar aquestes constel·lacions. Si mirem ben bé la zona més central de la Via Làctea, allà on hi ha més, on brilla més, on es veu més, doncs tenim la constel·lació de Sagitari, que és molt fàcil d'identificar. O sigui, Sagitari representava que era un ser mig home, mig cavall, aguantant un arc i una fletxa. Mm-hmm. No busqueu aquesta figura al cel perquè no la trobareu. Però sí,
sí
que s'assembla... O sigui, segur que riureu, els que ho sentiu, però s'assembla més a una tetera.
Ostres.
És a dir, sí, una tetera, en refereixo, doncs, imaginem-se doncs, un rectangle amb una nansa més a l'esquerra i una punta a la dreta i una tapa a sobre. És que realment sembla una tetera, una petita olla amb una tapa típica, s'assembla més a això. Al costat justament hi ha Escorpí, que és una constel·lació, dic aquestes perquè són les més conegudes, també relacionades amb el Zodíac. La constel·lació de l'Escorpí, que ben bé queda ben bé al mig d'aquesta concentració tan brillant de llum, i fa molta gràcia perquè sembla com un interrogant cap per baix. aquest interrogant d'estrelles, que justament acaba el punt de l'interrogant, és una estrella vermella molt brillant, justament aquesta curva és la cua de l'escorpí. És una forma que és bastant identificativa, que la veus i dius, ostres, quin interrogant, doncs realment a l'antiguitat s'imaginaven doncs, que pogués ser un escorpí enorme. I si anem pujant per la Via Làctea, de cop i volta ens trobem una creu marcadíssima, una creu d'estrelles molt, molt, molt visible, que és el Cigne. O sigui, de fet, aquesta creu, el pal llarg seria doncs, el coll del Cigne, tenim els dos elements transversals, que serien les ales del Cigne, i el pal curt, que seria la cua. Formes que també es veuen molt bé. I si continuem més amunt, arribem a una B-doble, que és la constel·lació de Cassiopeia. Quasi es poden seguir aquestes constel·lacions, es poden identificar aquestes constel·lacions fàcilment simplement seguint el que seria el traç de la Via Làctea.
I es poden veure sense telescopi ni...
Sí, 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 o sigui, les constel·lacions es veuen a simple vista. Hi ha constel·lacions que són molt petites, per exemple, la constel·lació del Dofí, que també és visible ara aquests mesos. Si estiréssim el braç, potser ocuparia l'amplada de dos dits. És molt petita. En canvi, el Cigne necessitaríem ben bé tot un pam per poder-la abarcar de punta a punta. N'hi ha formes molt diferents, n'hi ha dimensions molt diferents, i hi ha constel·lacions que realment costa moltíssim de veure. Per exemple, també la Via Làctea passa per la constel·lació de l'Àguila, i sincerament, costa molt de veure l'Àguila. T'has d'imaginar, i a més a més estrelles bastant febles, costa de veure. Aquestes que us he comentat, Sagitari, que té la tetera, l'escorpí, l'interrogant, la creu aquesta, el Cigne, i la B doble o la M, depèn de com ho mirem, Cassiopeia, són molt fàcils d'identificar i són bones constel·lacions per començar-nos a moure per al cel nocturn, sense això, necessitat de ni telescopi, ni prismàtics, ni tan sols càmeres per fer fotografies de llarga exposició. Evidentment, la llarga exposició, si enfoquem cap a aquest centre de la Via Làctea, queda molt xulo, es veuen estrelles molt brillants, es veuen aquests núvols de pols, no són forats d'estrelles, sinó núvols de pols que ens atapen estrelles que hi pugui haver-hi a la part de darrere. I a més, per anar més enllà, ben bé en aquest centre de la Via Làctea, ben bé en aquest centre tan brillant, això evidentment no es pot veure, però ja fa un centenar d'anys, aproximadament, es van analitzar el moviment de les estrelles d'aquest nucli i es trobava que aquestes estrelles es movien més ràpid del que s'havien de moure. Van dir, a veure, si es mouen més ràpid del que s'han de moure, vol dir que hi ha alguna cosa que les està estirant per fer-los moure més ràpid. Van fer una sèrie de càlculs i els va sortir que no podia ser, que hi havia algun objecte tan massiu, tanta massa, que els hi sortia que, per exemple, ni la llum en podria escapar de lo massiu que era. Doncs resulta que als interiors de la Via Làctea ara sabem que hi ha un enorme forat negre, un objecte supermassiu, que es diu justament Sagitari A, perquè està a la constel·lació de Sagitari, i es va poder doncs, això demostrar matemàticament que a l'interior de la nostra i de totes les galàxies hi ha un forat negre enorme, super, super, super massiu. Sort que el tenim molt lluny. La Via Làctea de punta a punta té uns 100.000 anys llum, per tant, per anar d'una punta a l'altra necessitaríem 100.000 anys anant a la velocitat de la llum, o sigui, és molt gran, és molt enorme, i realment ho tenim una distància prudencial que no hem de patir pel
problema
de la Via Làctea, com algunes pel·lícules intenten suggerir alguna vegada.
Això t'anava a dir, No. Que crec que la ficció a vegades també agafa aquests fets científics i els exagera a dimensions estratosfèriques per fer una mica de, treure una mica de suc d'aquestes pel·lícules que ja han fet algunes seccions de, sobre pel·lícules.
Sí, exacte, justament vam comentar-ne alguna. Doncs la pel·lícula, justament, 2012, recordarem aquest any que havia de passar de tot, doncs a la pel·lícula 2012 una de les coses que comenten és que el forat negre del centre de la galàxia gira i per tant apunta cap a nosaltres i bé. Cap mena de base científica, el forat negre està molt lluny, ens aguanta la galàxia perfectament, cap mena de problema. De totes maneres, deixa'm dir-te també que tot i que una galàxia pot semblar un objecte, i ho és, un objecte enorme, molt, molt, molt gran, i a més, una dada, una galàxia típica té entre 100.000 i 400.000 milions d'estrelles. Són moltes.
Déu-n'hi-do.
Una pregunta que ens podríem fer és què passaria si dues galàxies xoquessin? Spoiler. Passarà. La nostra galàxia xocarà amb la galàxia d'Andròmeda, que és la galàxia més propera que tenim, d'aquí uns quants... es calcula entre 4 i 5.000 milions d'anys. Per tant, tranquils. Tranquils. Però les dues galàxies s'estan acostant i s'estan acostant tant que arribarà un moment que es fusionaran en una sola. Però, clar, tenim moltes estrelles, però hi ha molt d'espai realment no xocaran les estrelles entre elles, passaran quasi una al costat de l'altra, que deformarà la forma de la galàxia i formaran una única galàxia molt més gran, però tranquils, 5.000 milions d'anys, tindrem temps a pagar la hipoteca i encara ens sobrarà una mica.
Esperem que sí, ben segons, també depèn de la hipoteca. Em comentaves que de punta a punta de la Via Làctea hi ha 100.000 milions d'anys llum?
100.000 anys llum.
100.000
anys llums.
I aquesta, la Via Làctea, en comparació amb altres galàxies, és gran, és petita, o és una mida estàndard? O...
És una molt bona pregunta. És més o menys una mida mitjana. Tenint en compte que de galàxies també n'hi ha diferents tipus. Hi ha justament les galàxies nanes o galàxies satèl·lit. Per exemple, la nostra galàxia, la Via Làctea, té dues galàxies satèl·lit, que són justament els núvols de Magallanes, el núvol petit i el núvol gran núvol de Magallanes, es veuen des de l'hemisferi sud. De fet, va ser Magallanes qui li va posar aquests noms. I són galàxies, doncs, molt petites. Són galàxies satèl·lits de la nostra. La nostra és una mida mitjana, i després ens anem a Andròmeda, que és, en quant a forma, és idèntica a la nostra. De fet, es considera que és la galàxia germana de la nostra, i que, a més, curiosament, és la més propera. Està només a 2 milions d'anys llum. Només.
Només.
Però és més gran, ja és més gran que la nostra, i de galàxies espirals, doncs estem parlant de, més o menys, totes tenen una mida similar entre la nostra i la galàxia d'Andròmeda, una mica més gran, una mica més petit. Després hi ha les galàxies el·líptiques i les galàxies irregulars, que aquestes sí que poden tenir formes més grans, més petites. De fet, es considera que les galàxies irregulars realment són galàxies normals, podríem dir, el·líptiques o espirals, que han xocat, més que han xocat, que s'han trobat i que, per tant, la gravetat d'una de forma a l'altra i, per tant, tenen formes molt, molt estrambòtiques. N'hi ha una, curiosament, que podeu buscar, que és la galàxia de les antenes, que justament semblen com dues boletes amb dues antenes que surten i realment són, s'ha pogut fer, descobrir amb simulacions i demostrar amb simulacions informàtiques que realment van ser dues galàxies que van xocar, bueno, que estan xocant en aquest moment, però és clar, aquestes distàncies tan grans, realment no, sembla que estiguin quietes, però realment al moment s'està movent a grans velocitats, però evidentment sembla que no per la seva enorme distància i la seva enorme mida.
Francesc, no sé si hi ha algun detallet que t'hagis deixat sobre la Via Làctea, si no, ja tanquem el supermatí aquí.
Bàsicament, això són les quatre coses que em volien, que em quedaven per veure. Només un parell de cosetes. Com us he dit, la nostra galàxia té dues galàxies satèl·lits, els núvols de Magallanes. La galàxia d'Andròmeda és la més propera. Tenim una altra també, que és la galàxia del Triangle, que no té forma de triangle, és perquè està a la constel·lació del Triangle, que també està propet. Però bàsicament totes aquestes formen un grup que es coneix com el grup local, que hi ha unes 50 galàxies. O sigui, tenim el nostre veïnat de galàxies són 50, però al llarg de l'univers es calcula que hi ha uns 100.000 milions de galàxies. Per tant, quedeu-vos amb aquesta dada, per realment la grandiositat del cosmos és brutal.
Això t'anava a dir, que sovint quan parlem de l'univers, parlem d'unes xifres que les diem molt a la lleugera, i que si et pares a pensar en el que significa aquestes xifres que estàs dient tu ara, per exemple, de galàxies que hi ha, que sap que existeixen, sabent també les dimensions que té cada galàxia, és que t'explota el cap de bon matí.
Totalment. Que de fet, a mi personalment és una dada que és una sèrie de dades que m'agraden. Pensar en aquests números que realment s'escapen a tota la comprensió humana. És impossible realment que ens en fem a la idea. Jo no me'n faig a la idea. Dic les dades, però realment què vol dir 100.000 milions?
No ho sabem.
S'escapa.
Sí, s'escapa. Sí, exacte. Francesc, un dimecres més, una setmana més. Moltes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí i que vagi bé la setmana.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la setmana que ve.
Últim Supermatí d'aquest... Últim minut del Supermatí d'aquest dimecres 17 de juny del 2026. Un Supermatí en el que us hem explicat, entre altres temes, que els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes d'entre 20 i 30 anys acusats de cometre 6 robatoris a l'interior de vehicles en diversos municipis de l'Empordà, i també que els treballs de control arqueològic efectuats en el marc del projecte de reurbanització del nucli històric de Volpellac han permès documentar un tram de la muralla medieval i diverses sitges dels segles 12 i 13. En aquest Supermatí també hem parlat amb Antoni Batxiller, regidor de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Palamós, entre altres temes. Nosaltres ho deixarem aquí, tornarem com sempre al Supermatí demà a les 8 del matí en directe aquí al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Adéu-siau.